En Pau Espar, que és periodista de successos, crims i tribunals al diari Ara. Pau, una setmana més, benvingut, com vas?
Bé, aquí de nou. Tenim porra pendent, eh?
Avui. Oi, que bé, anem acumulant
sí,
porres.
Sí, vam fer una porra abans del clàssic i, bueno...
I no ha sortit bé.
No, jo ja no recordo ni els resultats.
Sí, què vam dir?
A veure, recullo. Marta, 0-3,
ui, per
tant,
favor,
molt lluny.
Pobra Marta, una abraçada des d'aquí.
Sí, un servidor va dir 1-2, que ai, si ho giréssim bé, però és que precisament vam precisar on havíem de posar cada equip, o sigui, que era Madrid-Barça, per tant, no s'hi val ara a fer trampes. I Roger, empat a 2, que,
bueno,
vist així, ei, potser...
Es va estar a punt, i vam travessar el minut 90.
Sí, sí, també es parla... La meva iaia deia un penal que no s'havia xiulat, bueno, per tant, mira, pots jugar per aquí la carta.
Bueno, ha anat així, seguirem fent porres, eh?
Algun dia et donarem un premi, Roger, per encertar-les totes.
Ah, perdoneu, quan és la final de la Copa del Rei? O encara tenim... Encara falta.
Fa pinta, no? Que deu faltar...
15 dies deuen faltar, no, encara?
Vull dir... I des del desconeixement absolut futbolístic, però...
Anem a mirar-ho.
La... Consultem la ràdio en directe.
Exacte.
A veure...
Doncs mira... És el dissabte 17 d'abril a les 9:30, Atlètic de Bilbao versus Barcelona.
Doncs mira,
però si això és aquest dissabte...
Sobre ja... nova porra, atenció, Pau.
Oi, si no he pogut descansar, per favor, aquest calendari és impossible.
Porra de la final de la Copa del Rei de Futbol, Barça-Atlètic de Bilbao. Què dius?
Va, 2-0.
Ep.
Anem forts.
En Pau està canaletes.
Home, no, diu 2-0, 2 de l'Atlètic.
No, perdona.
0-2.
És Atlètic de Bilbao, Barça?
Sí.
Vale.
Es juga fora.
0-2. 1-3.
2-3.
Val.
Molt bé, veurem què és el que passa.
Ens recuperarem.
A veure, després d'aquest miniprograma d'esports, passem a parlar d'un tema que ja vam deixar com encarrilat la setmana passada, Pau.
Sí, el vam deixar encarrilat, però és que fora de micro, allò que passa quan acabem, tenim converses, i dèiem què hauria passat si Ramon Lasso, que és el cas que vam explicar, el 2014 el condemnen a 30 anys de presó per l'assassinat de la seva segona dona i el seu cunyat, tot i que mai s'han trobat els cadàvers,
sí.
Dèiem, què hauria passat si el 93 no l'haguessin condemnat ja també, llavors per un altre doble crim, que era el de la primera dona i el fill?
Clar.
Dèiem, aquí potser el jurat i el tribunal va estar una mica influenciat, no?, pels antecedents.
Clar.
I llavors he decidit buscar, he buscat dels últims anys un cas en què es va condemnar i no hi havia antecedents, un altre que, en canvi, no va arribar a judici, els dos sense cadàver, i, per anar deixant el tema cadàvers, que ja fa molts dies que l'arrosseguem, sí, us porto una condemna que es va fer no pel cos, sinó per les dents.
Ah! A veure, comencem pel primer cas, abans d'arribar a les dents.
Sí, m'ha costat, això, una mica de trobar allò, un cas sense cadàver i sense condemna. Jo em pensava que seria més fàcil. No, ara últimament hi ha més condemnes sense cadàver que no pas no condemnes. Uh-huh. Però he mirat allò en Maroteques, aquest l'he trobat al punt, i és un professor d'un institut de Figueres que desapareix el 2009. No se'n sap res més fins que, bueno, ho investiguen els Mossos com una desaparició per causes criminals, interroguen les persones de l'entorn, i el 2012, 3 anys després, detenen per homicidi una dona veïna de Girona, perquè els Mossos pensen que hi ha prous indicis, és una dona amb qui havia mantingut el professor una relació sentimental, uh-huh, i a més amb qui havia estat el cap de setmana just abans que desaparegués.
I del cadàver hi havia alguna pista?
Clar, en aquell moment no. Els Mossos pensen que el cadàver del professor desaparegut pot ser a l'habitatge de la dona, uh-huh, i llavors demanen un ordre judicial per poder fer una recerca i... fan això, o sigui, utilitzen, que ja ho vam explicar que ho vam fer amb Ramon Lasso, que no va donar resultat, un georradar, que és això per mirar sota terra.
Val, sí, sí.
Miren això, en el jardí i tot el que és l'exterior del domicili, de la casa de la dona, no hi troben res. També fan servir un aparell per buscar restes biològiques i desenterren uns ossos, però eren de gos. Per
ai,
tant, bueno, descartat. I fins i tot van estar buscant a l'interior de la casa, estaven com molt convençuts que havia de ser allà, i hi havia una paret que semblava allò buida, o com una doble paret, o el que fos, la van rebentar i res, sense resultat.
Vale, per tant, estem bastant a les fosques, aquí, no tenim pistes.
No, estem a les fosques, i el que va passar és que, com que no troben res, el jutjat de Figueres, que és qui portava el cas, doncs ordena arxivar la causa, perquè la fiscalia diu que no veu possible portar això a judici sense cadàver amb les proves que s'havien recollit, i aquest, doncs, seria un cas en què no es troba el cadàver i no s'arriba a jutjar.
Va, Val, hem vist un cas que ni cadàvers ni judici, però en canvi sí que tenim casos que arriben a judici, tot i que no s'han trobat els cadàvers i tampoc abans havien estat implicats en altres crims.
Sí, és això, que n'he trobat diversos. Des del cas de Ramon Lasso, realment hi ha força sentències, més de les que m'hauria imaginat, però he agafat una condemna que jo diria que va ser la que va ser just després del cas de Ramon Lasso. Són dos germans de capellades de la noia que els acusen d'homicidi d'una dona veïna de Mataró. El 2011 la dona els visita en un habitatge de capellades i des de llavors no dona més senyals de vida. Aquest cas arriba a judici i la fiscalia els demana 13 anys de presó, tot i que, com passa en aquests casos, doncs continua sense aparèixer el cos de la víctima.
I aquí què va passar?
Doncs es fa el judici i el 2015, que és quan té lloc, el jurat popular veu culpable un dels dos germans, val? En canvi absol a l'altre, perquè l'altre estava acusat de delicte d'omissió del deure de socors i el jurat considera doncs, que no va fer res per auxiliar la víctima, potser perquè també va pensar doncs, que no havia intervingut en el crim. En canvi, el primer germà, doncs, l'audiència el condemna a 13 anys de presó i en la sentència considera que és responsable d'un homicidi i que l'home va portar la víctima després de contactar amb ella uns dies abans a través, que això m'ha sorprès, del canal de contactes de Teletaxi.
Ai, per favor,
clar,
què és
2011.
El com...
Allò
de la tele?
Sí.
Allò...
El SMS.
Ai, que la gent xatejava per la tele. Ai, per favor, quina època.
L'altre dia vaig posar un canal, no em pregunteu quin, i vaig veure que encara hi havia un xat d'aquests.
Canal català?
No existeix el català, no?
No, ja no.
Era un canal, no sé, d'aquests una mica locals, i vaig veure SMS i vaig pensar, està enviant aquí SMS, i es deien unes coses, però bueno...
Era reciclat d'altres anys i no era en directe, saps?
Una radiodifusió. Tenen lligant des del 2007.
Vés a saber.
Però escolta, tornant al cas, Pau, el cadàver on pot ser?
Clar, aquí, de nou... No s'ha esbrinat mai. Llavors es pensa que el que va haver-hi va ser una discussió, després d'haver quedat amb el canal aquest de contactes de Teletaxi, a la casa de capellades, que l'home hauria agredit la dona i que després hauria ocultat el cadàver, però fins ara no s'ha trobat i, tot i que aquí no hi havia antecedents, igualment sí que el van condemnar.
Al principi, Pau, ho has deixat anar.
Sí.
Has dit que es va resoldre un crim amb les dents i no m'ha passat desapercebut, això.
És que, això, hem fet últimament casos una mica particulars i se'm va acudir mirar, doncs, coses estranyes que s'havien resolt i el primer a Espanya que resol amb les dents és del 99, 1999, que el cas comença quan troben el cadàver d'una dona, que es diu Marina, té 24 anys, i la troben a les vies d'un tren en un polígon industrial de Cervera, on ella treballava allà, en una empresa tèxtil. D'entrada, els Mossos pensen, que això ja hem vist que a vegades passa, no?, que pot ser un accident o un suïcidi, fins i tot, però miren bé i veuen que el cadàver té una vintena de cops al crani, sang a la banda de les vies, o sigui, veuen que a les vies hi ha molta sang, que allò no ha passat només...
Amb el cos quiet, no?
Exacte, que algú ha mogut el cos, i a més troben una barra de ferro amb sang. I la noia tenia una mossegada al pit esquerre, marques d'estrangulament al coll, hòstia, estava nua, i a més es va concloure que havia sigut víctima d'una violació.
Uau!
Sí.
És molt gros,
és molt bèstia, això.
I els sospitosos, qui eren?
Clar, aquí, doncs, és això, troben un cos, allò, abandonat, no està clar què ha passat, i el que es fa, no?, doncs, prenen declaració, primer de tot, a l'entorn de la víctima. I entre ells hi ha la que era llavors la seva parella, que es diu Serafín, té 28 anys, i treballa també en una fàbrica del mateix polígon. L'interroguen, i a la primera declaració policial, d'entrada, no aixeca sospites, o sigui, els Mossos no el posen a la llista. Però es fixen en una cosa molt curiosa, que és a la sala d'espera, allò que estàs esperant, però clar, hi ha càmeres a les comissaries, veuen que fa callar els seus germans amb gestos, i per tant això ja d'entrada dius, ep, potser aquí hi ha alguna cosa a amagar.
Què estàs amagant?
Sí. I a més, parlen amb altres testimonis i veuen que diversos dels testimonis els diuen que en Serafín era una persona gelosa i que el cap de setmana abans que passés el crim havien discutit amb la Marina. I, a més, havien trobat un pastís en forma de cor llançat sense allò, haver fet servir, sense que ningú l'hagués tastat, a les escombraries de casa. Per tant...
Bueno, sí.
Això és molt sospitós.
Sí. Va ser molt romàntic.
Aquí
no va anar bé, perdó.
No va anar gens bé.
Exacte, però ja tenen un fonament per veure que...
Algú va passar, no, allà?
Hi havia almenys una motivació, no, d'entrada.
No sé si hi havia també altres sospites més enllà d'un pastís a les escombraries.
Mira, és una altra cosa que també m'ha cridat l'atenció, allò veient i consultant articles en... que es van escriure, i és que un altre sospita dels Mossos va ser... Es va fer un acte d'homenatge en record de la víctima i es va fer el lloc on havia passat. Uh-huh. Llavors, en Serafín acompanyava les autoritats municipals, portava un ram de flors i va estar a punt de deixar-lo, aquest ram, al punt exacte del crim.
Oh, ai, no, calla.
I clar, això era una cosa que en principi només sabia l'assassí i la policia, perquè uh-huh. van ser els que van ser allà, a l'escena. I quan ell mateix sembla que se'n va com adonar, una mica que s'estava com potser posant en evidència, doncs llavors ho va acabar posant una mica més enllà, saps? Perquè no fos just el punt exacte.
Uau. I les proves en aquest cas d'on les van treure?
Clar.
És que sembla una prova com una mica... és que... molt light, no, aquesta?
Sí,
o
de,
no?
De moment sí.
No? O sigui, tot són sospites, no? Que dius, veus això, que potser hi ha hagut una discussió, que té molt clar el que pot haver passat, però res que puguis dir culpable, no?
O sigui, clar, no hi havia WhatsApp, no hi havia els mòbils d'ara.
Clar.
De fet, és això, o sigui, aquesta és la primera clau, que d'entrada, ara miraríem els mòbils, allò si coincideix, la triangulació...
No sé, m'encanta la triangulació, eh?
Sí, m'encanta. Si es va connectar les antenes, doncs llavors no estem parlant del 99, no hi havia l'ús que fem ara dels mòbils, però sí que hi havia càmeres de seguretat, ja. I, per tant, veuen que a través d'una càmera propera on va passar el crim, i poc abans, la Marina s'acostava a parlar amb una persona. El que passa és que la imatge no era molt bona, però els investigadors van creure que si ella no s'estranyava d'aquella persona, d'entrada podia encaixar amb el sospitós.
Vale.
Però, clar, de nou estem amb el mateix, no? O sigui, falta com una prova material. I llavors, mirant l'autòpsia, van veure que havia confirmat que la mossegada que la noia tenia al pit era de minuts abans o després de la mort.
I aquí és quan li fan al Serafín la prova de les dents?
Correcte. O sigui, aquí veuen que aquella ferida que té doncs està vinculada amb el crim i, per tant, ho poden establir aquest vincle que els hi falta. Uh-huh. I llavors, no s'havia fet mai a Espanya una prova d'aquest tipus, però els Mossos demanen a en Serafín que es faci una prova odontològica per treure un motlle de les dents.
No interessa a ningú, però fa pocs dies me'n vam fer un.
Per la fèrula?
Sí, clar. Per fer-te el tema de bràquets i una fèrula. I sí, t'omplen la boca com de fang.
Com una argila així més...
Llavors fan el negatiu i et claven les dents, Vull dir que està...
Jo dormo amb una fèrula d'aquesta. Bueno.
Sí, jo també. La vaig haver de renovar fa un temps.
Sí. La secció d'odontologia de Catalunya Ràdio.
I crec que deu ser una cosa similar. En tot cas, un cop tenen el resultat d'aquest motlle, això serveix per verificar els punts. O sigui, com faríem amb les empremtes, no?, d'intentar veure si hi ha coincidència, doncs aquí el mateix. I a més, es veu que en aquest cas ell no tenia la dentadura ben alineada, per tant, encara ho feia una mica més fàcil, fins i tot, perquè encaixava. I és coincident.
Per tant, tot lliga. En principi, el culpable és en Serafín.
Sí, tot lliga. De fet, 6 mesos després del crim, els Mossos tenen aquesta prova i el detenen com a sospitós de l'assassinat. A més, ens hem d'imaginar que en aquests mesos ell havia declarat la seva innocència, que havia anat fins i tot a programes a la tele, saps?, a parlar-ne. Per tant, era un cas que anava molt al darrere, perquè sí, hi havia moltes sospites, però faltava aquesta prova, i llavors amb això...
Vale, ara sabrem, no?, si el condemnen no i a quant temps.
Correcte.
Però pot ser un agravant anar dient que ets innocent o dient que tu no has comès el crim i llavors es demostra que sí, perquè a vegades, ho veig a les sèries, a les pel·lícules, que el dret a no declarar, saps? S'ha acollit el dret a no declarar. Si no dius res... És menys greu, llavors?
No, o sigui, en aquest cas, que jo sàpiga, ara, si no algú em corregirà, però no hi ha un agreujant per dir una cosa que no és veritat.
Val.
Però sí que si fas al revés, o sigui, si confesses, llavors hi ha un atenuant.
L'atenuant
de confessió.
D'acord.
En tot cas, no resta, saps? Si no confessa, sí. Llavors, l'audiència de Lleida el condemna a 36 anys de presó per assassinat i per violació.
Bueno, espera't.
Sí, aquí la pregunta d'en Roger, quin és?
Ha sortit ja.
Va cuinar molt.
El van posar de cuiner com en Lasso I on que feia bona lasanya va sortir el cap de pocs dies?
He buscat, doncs, i el 2019 el diari Segre explicava que llavors feia 20 anys que era a la presó i que era el primer cop que rebia un permís per trepitjar al carrer, però que era en una sortida programada, val? No és que tingués cap permís especial, perquè es veu que la sentència deia que se li havia d'imposar 30 anys de presó efectiva.
Bueno, comparat amb altres casos, déu-n'hi-do.
Sí, també estem parlant d'una altra època, perquè això és 99, un altre codi penal, les lleis han anat canviant, vull dir, és això, que en aquest cas fer comparacions, a vegades veiem que potser no és tan igual com el que ens trobaríem ara.
De tot el que hem explicat, el tema de les dents, eh? A mi m'ha...
Sí. És un tema que crida l'atenció, eh?
Impactat.
Més que tot perquè jo crec que no penses allò... A vegades diem molt l'ADN, les empremtes, si ha deixat una resta...
Sí, un però... pèl, no?
Exacte, però clar, una mossegada... Doncs mira, una mossegada pot ser clau, en aquest cas.
Jo em pensava que em diries això, eh? Que va ser ADN, van veure si hi havia algun trosset d'ADN o a les dents tenia... Bueno, no, clar, les dents...
O saliva...
Podia haver rentat les dents, vull dir, havien passat molts dies.
Sí.
Bueno, no, i encaixava.
Encaixava.
Al moment que veus que encaixa, com a poli...
No, clar.
Perquè tampoc hi havia tanta, vull dir, tanta evidència que ell pogués ser l'autor.
No, la barra de ferro havíem mirat, no hi havia proves, no hi havia restes...
Sí, va ser una mica xiripa entre cometes, perquè...
Bueno, era allò, el que faltava, i mira, ho van anar a trobar amb les dents.
No arriba a ser ell, i em diràs tu, posa't a fer fèrules per tothom.
I tant. Jurat popular, hi havia aquí?
Aquí? Doncs ara és antic, eh? Pensa que els jurats és una cosa que es va introduir... No ho sé, eh? Això... No ho sé.
Ho dic perquè a mi m'agrada aprofitar aquesta secció per anar recordant a la gent que escolta que qualsevol dia t'arriba una notificació a casa, ho has de deixar tot i te n'has d'anar a fer de jurat popular
sí.
I veure imatges xungues i a jutjar gent i coses d'aquestes.
No,
és obligat.
Aquesta setmana se n'estan fent dos a l'audiència de Girona... Ai, de Girona, de Barcelona. Carai,
sí?
Que els estic cobrint. I això, i déu-n'hi-do, perquè són casos complexos.
Un dia ens hauràs d'explicar això, de Pau, de com és cobrir un judici.
Val, sí, tant.
I veure cara a cara els culpables o els, els acusats.
No.
Ha de ser gros, això.
És impactant, sí.
Doncs, Pau, estarem al cas de com evolucionen totes aquestes coses i la setmana que ve més i sabrem el resultat de la porra de l'Atlètic de Bilbao, Barça. Bona
nit. Perfecte, bona nit.
Adéu, Pau.